Catalunya nit. Siguis allà on siguis, ets a casa.
Catalunya Ràdio, dins teu.
En directe al Catalunya Nit, després d'escoltar el testimoni del Quim Mora, aquest català que ha presenciat en primeríssima persona l'atac del pont de Londres, on han mort 3 persones, entre elles l'assaltant. Dèiem fa una estona, hi ha molts catedràtics, experts, acadèmics del món que es dediquen a analitzar el cas català. Gerard López, bona nit.
Hola, bona nit.
No és que siguis tu... No, no, ets un expert en moltes coses, no sé si en anàlisi del cas català també, no. Però sí que hem anat a buscar... un acadèmic canadenc que coneix molt bé el que passa a Catalunya, és Kenneth McRoberts, coneix molt bé, ha estudiat molt bé el que passa a Catalunya, és professor emèrit de la Universitat de York de Toronto, i pot ser que molts us soni perquè fa uns quants anys, el 2001, va escriure un llibre amb un títol que era Catalunya, una nació sense estat. Aquests dies, Kenneth McRoberts és a Barcelona, l'han convidat a una jornada sobre federalisme a l'Institut d'Estudis d'Autogovern. Gerard, tu l'has anat a veure i t'ha donat alguns punts de vista interessants sobre el que està passant aquí, oi?
Sí, bé, és interessant per això que deies, perquè sempre escoltar algú que ens mira des de fora, un outsider, ajuda una mica a posar les coses al lloc. Ja avisem que el que dirà no agradarà ni a indepes ni a no indepes.
Doncs això és bo, això és bo.
Per tant,
això és el que volem escoltar.
Escolteu el que diu, perquè si parlem del paper de Catalunya al món, com pots imaginar, quan ell va escriure aquest llibre ara fa 17 anys, 18 anys ja, poc que s'imaginava que li hauria sorgit després el moviment d'independència que va haver-hi al nostre país tan ampli i també que topés amb una intransigència tan dura. De fet, l'any que ve pensa publicar una versió nova del llibre per intentar donar respostes sobre aquests canvis.
I quines pistes hi ha en aquest llibre? Te l'has avançat?
Alguna coseta. Té molt clar que tot aquest canvi que hi ha hagut en aquests anys hi té molt a veure la retallada de l'Estatut, això ho sabíem també, però també tot això.
Hi ha de ben segur l'impacte de la crisi econòmica del 2008 que algú veia com un responsable directe del creixement del moviment independentista. Però observa que a mesura que la crisi recula, el moviment sembla que es manté constant. Una altra interpretació seria veure si el creixement de l'independentisme no és més que una altra manifestació del populisme de dreta que hi ha ara a bona part d'Europa. Però no tinc aquesta impressió que el moviment independentista coincideixi en aquesta categoria. Pot tenir algun element populista, però en qüestions com la immigració és molt més progressista.
Però malgrat això, també avisa que un dels principals problemes sobre la percepció a l'exterior de l'independentisme català és que se l'assimili amb això, amb moviments populistes. Avisa que això té un risc real.
Penso que sí, s'esdevé una de les bases per atacar el moviment, assimilar-lo al populisme. No sé si fora d'Espanya es reconeix prou que el nacionalisme català no és simplement populisme de dretes. Hi ha una reacció en particular sobre el trencament de la fórmula que s'havia seguit als 90 de construir país sense un estat. No sé si és prou comprès fora d'Espanya. De fet, tampoc és entès per gent dins d'Espanya que veu Espanya com una nació única i unitària.
I aquesta visió unitària d'Espanya és un problema per ell.
Sí, perquè, clar, pensa que ell és del Canadà. I allà la concepció, diguem, federal de l'Estat, del Canadà concretament, és molt inherent al seu ordenament jurídic per fer-hi sentir còmodes, per exemple, al Quebec, no? I, és clar, mira la realitat d'aquí, veu, caram, però sí que hi ha Euskadi, hi ha Catalunya, hi ha Galícia, hi ha similituds sobre el terreny, però, en canvi, no les veu sobre la manera d'organitzar l'Estat, que ja es va fer malament, diu, ara fa 40 anys.
Això s'hauria d'haver fet durant la transició a la democràcia, però no es va fer. Hi va haver un pacte entre els negociadors del 1978 i, d'acord amb el que s'ha sabut, hi havia diferents membres del règim de Franco implicats en la negociació dels termes de la transició. Van haver d'acceptar el moviment a la democràcia, però certament no van acceptar reconèixer la plurinacionalitat d'Espanya o l'adopció d'un sistema federal.
or the adoption of a federal system.
I crec que aquesta qüestió es va tapar amb el resultat 40 anys després que això surt a la superfície.
40 years later they come to the surface.
I ara la superfície diu, bé, veig molt complicada la independència, també veig que aquest estat quo actual no pot durar massa, i ja posats a fer, li he fet una altra pregunteta per acabar. Li he preguntat, escolta'm, què veus abans, un referèndum d'independència a Catalunya o al Quebec?
I? Ni aquí ni allà, no?
Doncs ni aquí ni allà. El que passa que hi ha, diguem, amb algunes peculiaritats. En el cas del Quebec, no n'hi haurà, bàsicament, perquè els del Quebec no volen.
That would be the third, so the question becomes...
Seria el tercer, i la qüestió és que el govern del Quebec hauria d'estar format per partits per la independència, que no és el cas ara mateix.
And that becomes a matter of a calculation.
I també és un tema de càlculs, de si és un bon moment, de es donen les circumstàncies per guanyar, com solia dir l'exprimer ministre quebequès Lucien Bouchard.
Because the third referendum is...
Un tercer referèndum suposa tot un repte, perquè havent-ne perdut dos, per l'independentisme seria catastròfic una tercera derrota.
Això el Quebec. I aquí tampoc el veu, perquè ara mateix no podem, bàsicament per qüestions d'ordenament legal, però és que, a més, també, atenció, a nivell social, detecta que l'unionisme ha tingut més temps per organitzar-se.
Aquí és, òbviament, molt difícil organitzar referèndums. Penso que, més enllà d'una intervenció del govern espanyol per avortar el referèndum, hi ha el problema que, senzillament, molta gent no votaria. I penso que l'antiindependentisme s'ha mobilitzat de forma més efectiva a Catalunya, com mai ho havia fet. L'argument d'oposició que Catalunya no és una nació està més definit i estructurat i mobilitzat a Catalunya mateix, i crec que hi hauria problemes per tenir un alt nivell de participació.
Doncs aquesta és l'anàlisi d'aquest professor emèrit de Toronto, Kenneth McRoberts. Gràcies, Gerard. Bona nit.
Bona nit.
Catalunya Ràdio.